Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguda audiència, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. Ara fa uns dies, el Partit dels Socialistes de Catalunya va posar sobre la taula la necessitat de reformular el model català d'immersió lingüística. És curiós com de cop i volta ens trobem defensant la llibertat d'expressió i de manifestació i reclamant l'amnistia per als presos polítics i els exiliats. I quan semblava que ja només ens faltava demanar un nou estatut, ens trobem en la necessitat de defensar el català a l'escola. Vaja, el que ens faltava per reviure políticament els anys 70 del segle passat. La proposta dels socialistes catalans, que es dirigeix directament contra la línia de flotació del català a l'escola, ha coincidit en el temps amb una dada prou interessant. Els jutjats catalans, l'any 2018, només el 7% de les sentències es van fer en català. Però a la demarcació de Tarragona la dada encara és més alarmant, perquè només ho van ser el 4% de les sentències. Déu-n'hi-do. I alerta, perquè els jutjats no són pas una excepció. A la resta dels àmbits i espais socials, culturals, mediàtics, comercials, d'oci, l'ús del català és molt minoritari si el comparem amb la presència d'una llengua tan potent com és el castellà. Realment, la immersió lingüística en català és una amenaça per a la llengua de Cervantes o per a qualsevol altra llengua? A què atén crear ara aquest debat sobre una qüestió que històricament ha gaudit d'un consens tan ampli? En parlem de tot això i molt més en els propers 40 minuts amb la Teresa Rull, que és regidora d'Educació i Política Lingüística i Afers Socials de l'Ajuntament de Valls i que també és col·laboradora d'aquesta ràdio, Ràdio Ciutat de Valls, amb un programa que a mi personalment m'agrada molt, que és Bàsics de Llengua. Benvinguda al Debat a Bat, Teresa.
Gràcies.
I juntament amb la Teresa Rull tenim una altra dona i una altra Teresa. Les dificultats que tinc per pronunciar les S's, ara comentàvem. Es tracta de la Teresa Guasch, que és tècnica de català del Consorci per a la Normalització Lingüística de l'Alt Camp. Benvinguda a tu també, Guasch.
Moltes gràcies.
A més d'aquestes dues convidades de luxe, també tindrem la sort de comptar en aquest programa amb el Francesc Vilallonga, periodista, doctor en comunicació i professor de la Universitat Ramon Llull. Vilallonga, que també gestiona el Cinema Truffaut de Girona, ha fet recentment un estudi per l'Acadèmia del Cinema de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre l'ús del català al cinema. Amb ell parlarem d'aquí uns minuts i també saludem, com una incorporació potser d'última hora, al company David Prats, que el tinc aquí al meu costat i que avui ve amb moltes ganes d'explicar coses sobre català i sobre la comunicació.
Gràcies.
Comencem?
Jaume,
tirem? Doncs vinga, som-hi.
La immersió lingüística en el cas català és un sistema formatiu consistent en l'exposició total o parcial a una llengua dels nens i nenes i fins que arriben a l'adolescència en totes les etapes del procés d'aprenentatge. Això no vol dir pas que no hi hagi processos d'immersió per a persones adultes, és clar. La immersió és una de les estratègies d'aprenentatge més utilitzades en l'etapa escolar a qualsevol lloc del món. Pel que fa a Catalunya, la primera aplicació del programa d'immersió lingüística va tenir lloc al curs 1983-1984. El sistema es va aplicar en 19 escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet a demanda dels seus pares i mares, castellanoparlants, i que volien que els seus fills i filles gaudissin de les mateixes oportunitats de futur que tenien els alumnes catalanoparlants, que eren en la seva totalitat bilingües. L'experiència va ser un èxit i el curs 1989-1990 la immersió lingüística ja era present en més de 700 escoles de Catalunya, tot implicant més de 52.000 alumnes. A partir del curs 1992-1993, aquest va ser el model que s'aplicava a totes les escoles del país. Sens dubte, la immersió lingüística garanteix l'èxit en l'adquisició de la competència lingüística de les llengües d'ús social. A més, ha estat determinant per al coneixement i el domini del català entre tota la població escolar. Sense el sistema d'immersió, la societat catalana no correria l'elevat risc de la segregació social i lingüística, la qual cosa suposaria un greu problema de fractura social al significar això la separació dels alumnes en funció de la llengua. A més, també acabaria sent un greu desavantatge per als nens i nenes de famílies castellanoparlants que no tenen oportunitat de parlar el català en el seu entorn familiar més proper. I és que fora de l'àmbit escolar, el català sempre conviu amb l'espasa de Damocles, que suposa l'amenaça d'una llengua forta i poderosa com és el castellà. Una llengua que gaudeix a Catalunya de més de 150 lleis i normatives que la protegeixen. Recordem que el 2017 el Tribunal Constitucional Espanyol va sentenciar contra 4 lleis que pretenien protegir el català. És evident que el català es troba en una situació de clar desavantatge en una infinitat d'àmbits. Per exemple, i pel que fa als grans mitjans de comunicació, la premsa escrita en català no arriba al 35% de l'oferta que trobem als quioscos. D'altra banda, apenes trobem un 30% d'emissores de ràdio en català. Si volem veure la televisió generalista, trobarem una oferta en català al voltant només del 20%. I si parlem de grans plataformes digitals de televisió, el percentatge és del 0%. I encara podríem parlar de prospectes dels medicaments, dels manuals d'instruccions de qualsevol aparell electrodomèstic, etc. Realment algú pot creure que l'aprenentatge i l'ús del català és un perjudici per a res o per a ningú? Al debat abat d'avui en parlem. La immersió lingüística en català, amenaça o necessitat?
Debat abat, amb Jaume Pros.
Anem al gra. Ho pregunta el David en aquesta introducció. La immersió lingüística és un model caducat? Cal revisar-lo, com diu el PSC, o cal eliminar la immersió lingüística definitivament? Què cal fer?
Començo?
És vàlid encara?
Jo crec que sí que és vàlid. I sort en tenim del projecte d'immersió lingüística, tal com és ara a les escoles. I, a més, jo crec que les escoles d'enrenou no se'n genera gaire. És un projecte lingüístic que s'aprova en els claustres dels centres docents. Aquest projecte lingüístic després l'aproven, crec, els consells de centre de cada escola i, en principi, jo crec que funciona amb normalitat. A més, les aules, els centres, tenen els recursos necessaris per poder avançar en aquesta immersió lingüística. Tenen les aules d'acollida, per exemple, les aules de desenvolupament lingüístic. Vull dir que jo crec que dir que està caducat no m'atreviria a dir-ho. Jo crec que funciona i va funcionant. Sí que també és cert, i no cal dir una cosa per una altra, que és que hi ha alguns centres que s'han rebel·lat una mica contra aquest model lingüístic, però m'atreviria a dir que són casos puntuals. Teresa, és així?
Jo penso que no responen a una qüestió de lingüística, sinó més aviat política, no?
Totalment d'acord.
Segurament deu ser en centres on s'utilitza, com malauradament hem vist darrerament, no? Que determinats partits polítics malauradament utilitzen la llengua per enfrontar dues comunitats que se suposa que viuen enfrontades a Catalunya, no? Jo em sembla que estaria bé que repesquéssim l'ideari del Francesc Candel, que allò, quan el Jaume Pros al començament deia que tornàvem als anys 70, doncs potser sí que hi tornéssim i que es llegissin algun llibre com els altres catalans, no? Sí. En què justament la llengua el que fa és evitar, no? que hi hagi dues Catalunyes, no? Que tots plegats
que es vulgui entrar també a la política en l'educació. Clar. Crec que és una molt mala notícia. Pel fet de l'adoctrinament que es diu que fins i tot es fa, que és mentida tant per un costat com l'altre, no? Uh-huh. I realment és molt preocupant que determinades persones, no? Sobretot sectors de partits polítics que han donat suport al 155, doncs ara mateix vulguin entrar en el tema de l'escola, no? I limitar molt la presència del català, que jo crec que el català està molt ben representat a nivell escolar i també fins i tot en l'època universitària. Quan estudiava, pràcticament el 90-95% de les classes, tenint en compte que també es fan classes de castellà i d'anglès, eren totes en català. I també a la universitat tots els treballs els podies presentar en llengua catalana, vull dir, no hi havia cap limitació en el meu cas. No sé si ara això ha variat, però...
Hi ha algunes carreres universitàries que et permeten triar el grup català i castellà, però també és cert que passa, perquè el meu fill s'hi ha trobat, que tries grup en català i també pot ser que trobis algun professor que et faci les classes en castellà. Llavors, a aquestes edats els costa molt rebel·lar-se i dir, escolta, estic matriculat en un grup que m'hauries de fer les classes en català i me les estàs fent en castellà. Això als 17 anys o als 18 els costa una mica de fer.
Ai, perdona. Guasc,
no.
tu.
Guasc.
Aquí me l'estó, eh?
No, bé, ara. No, que anava a dir que en tot cas el que caldria revisar és perquè la immersió no, és a dir, no continua. La idea era fem la immersió a l'etapa primària i d'aquesta manera garantim que quan els xavals arribin a secundària, doncs la llengua vehicular i normal, d'ús normal, en què jugaran al pati o que circularan pels passadissos, serà el català. El que ens hauríem de preguntar és què està passant perquè això no sigui així. És a dir, després, ara mateix, i han sortit diversos professors de secundària denunciant-ho darrerament, i fins i tot sindicats com l'USTEC i tal, veuen que hi ha xavals que poden haver estat 13 anys en el sistema educatiu català i que li pregunten al professor és que no sé com se dice ventana. No? Hosti, doncs això vol dir que alguna cosa està passant i no precisament que posi en risc la llengua castellana, sinó que potser les coses no s'estan fent prou bé com per garantir que els nois i noies quan acabin secundària tinguin les competències lingüístiques que cal en llengua catalana i potser en llengua castellana.
El problema que hi ha aquí que l'educació també ha canviat tant amb tantes lleis que han fracassat, per exemple la LOCSE d'abans, no? Jo crec que també la implementació dels estudis de secundària obligatòria van fer també girar molt que finalment l'educació obligatòria l'havies d'acabar amb els 16 anys quan abans eren els 14, no? També ha evolucionat molt i s'han canviat tantes lleis, recordo fins i tot fa uns anys aquella matèria tan polèmica que era educació para la ciutadania, no? Que sembla que ha desaparegut. Vull dir que al final el món educatiu també ha fet tantes voltes, tant a nivell de Catalunya com a Espanya, no? Que no sabem potser on som,
però més enllà d'això, el que us volia preguntar, tu has dit una cosa, Teresa, que és interessant, potser tots dieu coses interessants, però en aquest cas hi ha una que m'ha cridat l'atenció. Potser la immersió lingüística no és un sistema tan perfecte des del moment en què s'està aplicant, ho deia el David a la presentació, des de la dècada dels 80.
Sí, 83.
Llavors, estem parlant de que hi ha persones que clar, tota aquesta canalla que són adolescents, tota la seva vida, en teoria, fet en el sistema d'immersió lingüística. Per tant, algun problema té l'immersió lingüística, potser en el sentit contrari al que apunta al PSC.
És evident, tant la Teresa com jo que
treballem
en l'àmbit professional, ens dediquem a la llengua, veus que potser a primària les coses es fan com toca, però és que surts de les... És a dir, que el català acaba sent una llengua com el llatí, no? Que es parla a classe, no? I que s'estudia a classe, però després te'n vas al gimnàs, te'n vas a Netflix, te'n vas a veure la tele, te'n vas a buscar un diari, no sé què, doncs resulta que l'oferta és mínima i que la llengua... i que ara la llengua marcada, no? és el català. Si parles en català sembla que siguis indepe, que no sé... Clar, ostres, és que s'ha fet molta política a costa de la llengua, malauradament, aquí a les nostres comarques, a Tarragona especialment. Per tant, clar, justament jo el que m'agradaria és que la immersió continués més enllà de l'etapa primària i que el català no només es parlés a l'aula, sinó que es parlés al carrer d'una manera normal i que no... Clar, és que aquí hi ha un munt de condicionaments, exacte, perquè començant pels mateixos parlants catalanoparlants, és a dir, el costum encara aquest imperant que quan veiem una persona que té, no, que té una mica d'accent i automàticament canvien de llengua, doncs molt de favor no fem a la nostra llengua.
Ens costa molt poc els catalanoparlants renunciar a parlar en català quan ens adrecem a algú que suposem d'entrada que no ens entén, quan a vegades
no ajuda això.
I a primària, això que dèiem, si teniu present l'últim informe de la Plataforma per la Llengua, tot i que a la primària la immersió lingüística sembla que funcioni, ja es deia que només un 34% d'escolars parlaven català al pati. Vull dir que això ja és preocupant. És això mateix que deia, probablement els nens catalanoparlants a l'hora del pati, probablement amb els companys de classe, se'ls adrecen en castellà. Segurament.
Perquè l'escola està en un barri, no? Està en una ciutat, reben uns inputs, els pares parlen d'una determinada manera, tot això condiciona la llengua d'ús real d'aquesta canalla, independentment de la llengua que
a la classe,
no?
Però ha perdut prestigi el català? Us ho dic perquè si estem dient que el sistema d'immersió lingüística neix a petició pràcticament d'uns pares de Santa Coloma de Gramenet i que volien que els seus fills tinguessin les mateixes oportunitats que els bilingües, perquè de fet els nens que parlen català són tots bilingües, i aquests pares van dir, els meus nens també han de tenir les mateixes oportunitats.
Estan perdent oportunitats.
Però, clar, si ara no es dona...
aquests pares, no? Aquests, uns altres, no? Més joves ara
no perceben
aquesta necessitat de conèixer les dues llengües per tenir més oportunitats. Això no pot significar que el català hagi perdut prestigi com a llengua, fins i tot per trobar feina o no ho sé.
És que ara també hi ha una altra cosa, però que potser als anys 70 la immigració era gairebé exclusivament castellanoparlant. I ara ens trobem que hi ha un 18% de la immigració que viu a Catalunya que és nascuda fora de l'estat espanyol. Suposo que això també fa que el fet que hagin d'aprendre, o deuen veure més necessari aprendre exclusivament el castellà. Deuen pensar, amb el castellà ja funcionaré. Si mai decideixo marxar de Catalunya, encara ho tindré més fàcil perquè tindrem domini de la llengua espanyola, i en canvi potser aquesta necessitat d'aprendre català ha quedat una mica més relegada en segon terme. Però jo atribueixo potser també una mica aquest fet, que la immigració és, ja no és tan castellanoparlant com havia sigut uns anys aquella primera immigració que havíem arribat a tenir.
David, tu vas estudiar a la Blanquerna.
Sí, a la Ramon Llull.
I vas fer tota la carrera en català?
A major part de la carrera en classes en català, n'hi havia algunes en castellà, però molt poques, eh? I al fins i tot alguna en anglès, però bàsicament professors eren tots, es comunicaven en català. Vull dir, els treballs eren lliures, els podies presentar en català, castellà i anglès, però molta gent optava per la llengua catalana i no hi havia cap problema. Fins i tot hi havia gent de, per exemple, el País Basc, perquè estudiem gent del País Basc, del País Valencià, que potser no tenien massa dominada la llengua, però feien alguna pregunta en castellà i se'ls contestava en castellà o fins i tot en català, també per... Vull dir, ho van tenir molt, molt interioritzat. No sé com ha canviat al cap de 7 anys, però crec que continua sent el català la llengua més utilitzada en les classes de la facultat.
I vas conèixer el Francesc Vilallonga?
No vaig tenir l'ocasió, però a la graduació crec que va ser ell qui em va donar l'orla. Però crec que sí, eh? Vull dir, no acabo de recordar perquè des del 2013 estem parlant, eh? Vull dir, ha plogut molt des de llavors.
Però és que el Francesc Vilallonga, clar, les dues Tereses i jo...
Perquè nosaltres sí que fa temps.
Però
sí que
hem acabat.
Sí que ha plogut, sí.
Recordo haver-lo sentit anomenar i fins i tot doncs, de veure'l pels passadissos.
El David és molt jove, quina sort. Quan diu que del 2013 que ha plogut molt, diu.
Tot just començava el procés a Catalunya, començava en aquell moment, amb la Via Catalana. Vull dir que...
devia néixer quan nosaltres acabàvem la carrera, em penso.
Te preguntava això del Francesc Vilallonga, perquè el Francesc Vilallonga és periodista, és doctor en comunicació i professor de la Universitat Ramon Llull, que és on va estudiar el David, i a més també gestiona el cinema Truffaut de Girona. Avui hem parlat, o parlem amb el Francesc Vilallonga, per un estudi que ha fet recentment, que és un estudi per l'Acadèmia del Cinema de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquests organismes li van encarregar aquest estudi sobre el cinema, l'ús del català al cinema. També toca una miqueta, diríem, el tema de les plataformes. Abans tu comentaves, no?, parlaves de Netflix o has esmentat així, una miqueta de passada. Bé, un estudi sobre l'ús del català al cinema és el que ha fet el Francesc Vilallonga, i amb ell el tenim al telèfon, m'assembla ara. Francesc Vilallonga, benvingut i gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs molt bé, abans de tot, aquí repassant una miqueta aquest estudi ampli de moltes pàgines, i el primer que volem que ens expliqui és en què consisteix aquest estudi que ha fet.
Bé, aquest és un estudi encarregat per l'Acadèmia del Cinema i per la Diputació per analitzar una mica la situació de les sales de cine, de l'exhibició de cine en general, és a dir, espectadors, sales, l'evolució de les pantalles, la distribució territorial de les sales, i també una mica el que és el cinema en català i en català, és a dir, de producció catalana, però també del cinema doblat o exhibit en català.
A mi m'ha cridat l'atenció el punt 10 de l'estudi, el títol, que és el català al cinema, assignatura pendent i sense símptomes de millora. Realment és tan greu la situació del català en el món del cinema?
A veure, és greu perquè porta molt temps igual i no es veu un canvi per enlloc, és a dir, estem en uns nivells de consum de cinema en sales, insisteixo, en sales, molt baix. Durant molts anys hem estat al 3%, però aquest últim any hem caigut al 2%. Vol dir que de cada 100 espectadors que van a veure una pel·lícula a les sales de cinema, 98 la veuen en castellà, sigui amb versió original castellana, sigui doblada al castellà o subtitulada al castellà, i només 2 espectadors de cada 100 la veuen en català, no? Llavors, clar, és que que la situació és escandalosament favorable al castellà en aquest àmbit, no? Llavors, i és una situació que no és esporàdica, no és d'un any en concret, no és conjuntural, sinó que ja s'ha establert d'una manera molt continuada des de fa 15 o 20 anys, i cap de les accions o cap de les coses que s'han fet ha servit per millorar significativament aquest percentatge, no?
Però hi havia una regulació, tinc entès, no? Una legislació pròpia que deia, parlava de mínims.
Sí, hi va haver la llei del cinema del 2010 que intentava doncs, precisament establir unes quotes, no?, per obligació que les distribuïdores haguessin de posar un percentatge de còpies en català per llei, obligatòriament, però el 2011, quan va haver-hi el canvi del tripartit al següent govern, doncs això es va alterar amb un acord amb les majors que garantia un nombre d'estrena de pel·lícules doblades al català, absorbint el cost del doblatge per part de la Generalitat, però que després s'ha demostrat que en aquests anys no ha sigut suficientment efectiu com per garantir el que la llei sí que garantia, no? De fet, ja va ser una llei que es va aprovar amb un ampli consens, però que òbviament era una llei que apel·lava, diguem-ne, a qüestions de prohibició, no? O d'obligació de fer aquest número de còpies, no? És una llei en què les majors no van estar d'acord perquè deien que no podien assumir els costos que això suposava i que ja va néixer amb aquesta polèmica i que finalment, doncs, per un motiu o per un altre, no s'ha acabat aplicant tal com estava plantejat a la llei.
Perquè al final el cinema no deixa de ser una indústria, oi? I suposo que aquestes productores de cinema, si no tenen públic, al final el que fan és perdre diners. La solució sembla difícil.
Sí, sí, però aquí sempre és... Una cosa és el nombre de còpies que es posen en circulació i el nombre de sales que fan una còpia o una altra, que això ho pots calcular perquè numèricament tens les dades, i l'altra és després la qüestió qualitativa, no? És a dir, aquestes còpies, en quina sala estan, quants passes es fan de la pel·lícula, en quines hores es fan aquests passes, fins a quin punt la sala on es posa té més rellevància o menys a dintre el complex cinematogràfic on s'està fent, no? Que això no ho pots mesurar perquè és un element qualitatiu, no? Llavors, clar, quan l'empresari o quan l'exhibidor et diu no, és que jo si poso la còpia en castellà o en català, doncs em va més gent a la de castellà, per tant hi ha més demanda pel castellà. Clar, això ho podries decidir si les dues còpies estiguessin en la mateixa situació, no? En igualtat de condicions. Llavors, sempre és un tema una mica pervers perquè tens la sensació de que, bueno, no, de que es fa una mica de trampes en aquest sentit, no? Apel·lant molt els números, que els números són molt freds, però no analitzant tant després la realitat de cada còpia en cada cine, això, quina rellevància o quina visibilitat té de cara a l'espectador.
Perquè vosaltres... Ai, perdó.
No, i per tant això és molt difícil de mesurar quan analitzes una estadística, perquè l'estadística l'únic que et diu és s'han estrenat tantes pel·lícules en català amb tantes còpies. Molt bé, però aquestes còpies, després en els cines, quina rellevància han tingut i de quina manera l'espectador ha tingut més facilitats per consumir una versió o una altra, i això no ho pots mesurar amb una estadística.
Però tot i aquesta dificultat, vosaltres heu fet un seguiment o heu, no ho sé, heu fet algun tipus de control o de quines són aquelles pel·lícules... Sí, vull dir, si s'ha produït aquest fet, que sospitem de que s'han projectat en sales potser més petites, més marginals, o pel·lícules que potser no tenen un públic que tampoc potser no el tindrien tampoc en castellà.
D'una manera sistemàtica és molt complicat de fer-ho, però si tu vas a qualsevol multisala un cap de setmana, veus perfectament quin número de còpies o de passes estan fent de pel·lícules en castellà i de pel·lícules en català, no? I clarament és molt favorable al castellà. Però la constatació és que, tot i l'acord que hi ha amb les majors, doncs els últims 5 anys s'han perdut pràcticament 250.000 espectadors de cinema doblat al català. Què vol dir això? Que s'està doblant menys cinema al català? No, s'està doblant el mateix. Amb l'acord que hi ha és un número de títols concret que es dobla cada any. Què passa? Que el que no mesura l'acord és amb quin número de còpies, amb quin número de pantalles s'està fent aquella pel·lícula. I això que dèiem, no? I amb quina visibilitat o amb quina rellevància se li està donant en aquella sala, que és una cosa que l'acord, diguem-ne, no contempla. L'acord simplement parla de nombre de títols anual. Per tant, les grans distribuïdores et diran que elles estan complint l'acord, però després les dades et diuen que els espectadors, fins i tot doblats, que eren pocs, n'hem perdut 250.000, és a dir, gairebé un 45% els últims 5 anys, menys espectadors de cinema doblat en català del que hi havia l'any 2013.
A Tarragona, a la Universitat de Rovira i Virgili, tinc entès que fa una acció, diríem, als caps de setmana, una promoció, per promocionar i fan concursos a través dels seus perfils de Twitter i Facebook per convidar la gent a assistir al cinema en català en versió original. Potser el futur passarà per aquí, per la versió original, més cap al doblatge.
A veure, jo crec que tots els que ens agrada el cinema sempre defensarem la versió original, però també no podem oblidar que venim d'una tradició, no?, d'una educació dels espectadors que durant molts anys, moltes dècades, ha estat de cinema doblat, i el que tampoc podem pretendre és de cop passar del cinema doblat a la versió original d'una manera radical, no?, perquè llavors estaríem perdent ja no espectadors de versió original, sinó espectadors de cinema en si, no? Jo crec que això hauria de ser progressiu, hauria de ser una cosa convençuda, perquè després la gent està consumint sèries o està consumint contingut en plataformes digitals amb tota normalitat en versió original, perquè a la sala de cine no ho poden consumir també en versió original, no? Jo crec que això hauria de ser una aposta de futur, però és una aposta de futur que hauria de començar ja i que no pot ser de cop, no? És a dir, hi ha d'haver molts anys en què continuï sempre dominant el cinema doblat. Que a la llarga seria més fàcil que si fos més en versió original, doncs el català pogués entrar més en la versió original? Segurament sí, perquè no hauries de fer un doblatge, és a dir, és més senzill tècnicament, no? Un altre tema és les plataformes, que crec que és un altre gran camp de batalla on el català, diguem-ne, està perdent posicions, no? És a dir, a Netflix l'altre dia crec que sortia que era per primera vegada hi havia una pel·lícula en versió catalana, no? Dels milers i milers de continguts que hi ha a Netflix, l'única sèrie no és notícia que una sèrie sigui en català, no? Això vol dir que les plataformes, si no ens hi afanyem i no fem també accions concretes, el posicionament del català a les plataformes, que és un dels llocs ara de màxim consum i de futur, també està en situació precària, no? Llavors jo crec que ens hem de focalitzar en les sales, sí, perquè és el primer lloc on es veuen els continguts premium, no?, en cinema, però també sobretot en les plataformes, que és on en el futur hi haurà més consum.
Sí, perquè de fet les grans plataformes sí que hi ha alguna petita, alguna més petita que fan producció o que fan projecte en pel·lícules i sèries en català, però parlem de les grans plataformes com Netflix, no?, o HBO.
Sí, de fet la Generalitat sí que té un acord amb Movistar, és a dir, una part de pel·lícules que si han estat doblades al català les pots veure doblades al català quan es passen per Movistar, i també una part molt important que les pots veure subtitulades al català, que seria l'única gran plataforma que en aquest moment té això, però clar, tenim Netflix, tenim HBO, tenim Prime, Amazon, properament ens arribarà la nova plataforma de Disney a principi del 2020, ens arribarà la plataforma d'Apple, és a dir, la guerra de les plataformes suposarà una aparició de grans gegants de l'exhibició de continguts, que si renunciem a que el català hi sigui estarem perdent un posicionament de la llengua molt important, no? I després també que, clar, això suposa també una sèrie de referents audiovisuals, sobretot per les noves generacions, que les noves generacions ja s'estan relacionant directament amb la llengua castellana, no amb la llengua catalana, no? Llavors, això és difícil de revertir, però com si es tarda molt a intentar fer alguna estratègia, serà tard, perquè aquest món avança molt ràpid, la tecnologia va molt ràpid i per tant s'ha de reaccionar ràpid, si no és complicat després de revertir les dinàmiques que es donin.
Seria potser ara el moment de posar-nos a treballar amb aquest tema de les grans plataformes abans que sigui massa tard, com sembla que està passant amb el cinema.
Sí, jo crec que sí, és possible també que estigui una mica des de l'administració una mica l'expectativa, no?, de com es configura aquest mercat, perquè estem en un moment de molts canvis i d'aparició de nous, això, no?, de noves plataformes o de noves companyies que estan entrant en aquest sector dels continguts audiovisuals, i anirem a dos anys en què hi haurà molta volatilitat, no?, moltes plataformes que apareixeran, potser hi haurà algunes fusions, potser n'hi haurà d'altres que desapareixeran, però a la mesura en què s'estableix algun tipus d'estratègia per estar present amb la llengua catalana en aquestes plataformes, doncs jo crec que serà positiu, però caldrà fer alguna cosa, no?, perquè com sempre amb una llengua minoritària la plataforma per si mateixa, que és el mateix que ha passat amb els majors del cinema, no farà res, és a dir, la plataforma ja li va bé que sigui en castellà, ella sap que el públic el castellà l'entén, per tant no invertirà diners en una llengua que sap que és minoritària, que l'espectador té una alternativa, que és el castellà, no? Per tant, ets tu que has de provocar la necessitat de la plataforma de que allò pugui ser valorat com un tret diferencial o com un valor afegit que pot tenir l'espectador. Per iniciativa pròpia, t'asseguro que la plataforma no posarà continguts en català. Has d'estar tu qui l'has de pressionar o has de negociar amb ella perquè els posi. Si esperem que ho facin com de bona voluntat o per una qüestió, diguem-ne, de pròpia iniciativa, crec que no ens en sortirem.
Doncs molt bé, és Francesc Vilallonga, periodista, doctor en comunicació i professor de la Universitat Ramon Llull, que és autor de l'estudi sobre l'exhibició cinematogràfica a la província de Barcelona i l'accés del públic a les pel·lícules de producció catalana i al cinema en català. Un estudi que es pot consultar i descarregar en format PDF de franc des del web de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies un cop més per atendre els micròfons de Radio Ciutat de Valls. Francesc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Debat a bat, amb Jaume Pros.
David, la situació dramàtica del cinema, ara parlàvem de les plataformes de televisió digital, la comunicació en general, brutal, eh?
Una situació que fa 5-6 anys continguts en català en podies tenir moltíssims en el que és el camp de la cultura i també de l'esport, no? Veies partits de futbol per la televisió, per TV3, en obert, en català. Ara no n'hi han, pràcticament. Hi ha alguns partits amistosos, la situació del mercat, les plataformes, Movistar, ara Danz, doncs han fet que futbol en obert no n'hi hagi, pels preus, pel que significa per una televisió generalista com és TV3 adquirir uns drets esportius que cada cop són més cars. Bàsquet en català, Eurolliga, ACB, també s'ho ha quedat el que és el mercat de pagament. Sèries estrangeres no n'hi han. Ara mateix hi ha alguna sèrie de producció pròpia, la sèrie diària que es fa, però vull dir, també sèries, cada cop costa més construir una sèrie de 13 capítols pel volum de pressupost que requereix, no? Canal Infantil, el Club Super 3, jo soc una mica de l'època que hem crescut amb els dibuixos animats del Super 3, l'altre dia sortia el director de TV3, el Vicent Sánchez, que aquest canal corre perill, no?, pel cost que suposa adquirir una sèrie estrangera de dibuixos animats, perquè pràcticament els dibuixos animats la gent els consumeix ara mateix en castellà, no? Tens plataformes com Clan, Disney, totes aquestes sèries doncs estan ja al mercat de pagament, no? Potser d'alguna manera, si el mercat públic no pot sostenir tot això, també és part de culpa, això ho té el govern espanyol, que cada cop ha posat els IVAs més elevats a les televisions i ha fet doncs que a nivell informatiu pràcticament siguin els valors segurs, no? Perquè si ens mirem les dades d'audiència, TV3 porta des de l'agost del 2017 líder indiscutible, gràcies també per la voluntat informativa que té pels programes informatius, que és una mica la manera que el salva, no? Perquè continguts, diguéssim, premium, cada cop pel seu elevat cost són pràcticament inexistents, no? Potser sí que des del govern de Catalunya doncs s'ha de començar treballant. De fet, ja s'han fet petites incursions a que es comencin a crear plataformes de pagament amb continguts en català, eh? Costarà una mica també pel fet de que per la situació que també viu ara mateix el país, sota la conjuntura que hi ha ara mateix, però potser hem d'anar una mica més els trets cap aquí, perquè ara mateix grans continguts en obert no n'hi ha. Vull dir, ho dic per també el fet de que pel cost, no? Perquè hi ha els pressupostos que hi han, sembla que cada cop hi haurà menys diners per crear qualsevol sèrie o per adquirir qualsevol dret de qualsevol cosa, i els trets doncs van a que cadascú s'ho autofinanci de la manera que pugui, no? I això passa doncs per les plataformes sota demanda, que sí que en països com Anglaterra, França, Alemanya fa temps que funcionen.
Rull, Guasc Rull, com a professionals que sou de la llengua, potser el món de l'entreteniment és un món molt sensible on s'hauria de posar, ho apuntava el David, però abans apuntava també el Francesc Vilallonga. És
bàsic,
punt de mira.
Per no perdre el jovent, és que clar, la televisió com la veiem nosaltres no té res a veure amb de la manera com consumeixen oci joves de 17-18 anys. Ma filla té 18 anys i la televisió
no se la mira,
com la teva, suposo.
Sí.
Bàsicament van a Netflix, pillen la sèrie que els agrada, sí. No? Estan tot el dia en
Merlí
pantalles.
Merlí es va enganxar molt,
sí.
És veritat, Merlí va aconseguir...
Sí. Un spin-off que s'estrenarà per cert aquest dijous, tota la temporada, i la tindrem sota demanda a través del canal de Movistar. Sí que es passarà d'aquí un any per TV3 en obert, però va ser aquest acord que van arribar tant Movistar com TV3, que primer es passaria doncs, en aquesta plataforma, i després doncs, al cap d'un any es veurien obert, però És que pots veure la temporada en un cap de setmana, per exemple.
El jovent consumeix sèries, bàsicament, i esports, m'atreviria a dir, eh?
Clar, i a banda tot el món dels videojocs, tot el món aquest, si no hi ha oferta en català, doncs evidentment la busquen en castellà, en anglès o en la llengua.
Però una de les qüestions és pagar tants diners per uns drets esportius, per exemple. Les plataformes, que fins i tot moltes plataformes, jo que soc molt consumidor habitual de partits de futbol, i perden, no? Perquè finalment tens dos equips referents, que són el Barça i el Real Madrid, potser l'Atlètic de Madrid, pels altres equips. Vull dir, per exemple, un partit de segona divisió en una plataforma de pagament, no sé si genera algun avantatge econòmic. Jo crec que no, fins i tot.
Jo no hi entenc, però jo, el que hem d'aspirar com a país és a tenir una televisió normal d'un país normal. Per tant, que tu puguis triar el que vulguis veure en la teva llengua. És a dir, que no hagis de demanar... No sé si vau veure el Polònia, el gag aquell que sempre se superen d'una setmana per l'altra, no? D'algú militant que volia veure una pel·lícula al cinema en català i al final havia de fer l'Everest gairebé. Doncs és això, vull dir, és que si realment vols consumir productes culturals en català és que tens molta feina, per tant, només demanem ser un país normal i poder accedir a qualsevol contingut en la teva llengua, i això passa per tenir la clau de la caixa, com en tot, vull dir, per tot, per consum cultural, però també per educació. Abans la Teresa ho comentava, no? Cada vegada a les aules hi ha un alumnat més divers, que en una aula no és que es parli català i castellà, no sé, és que es parla català, castellà, urdu, amazic, no sé. Per tant, com no ajudem el cos docent a fer la seva feina i a tenir eines per poder atendre aquesta diversitat i que tota aquesta canalla pugui sortir dels estudis obligatoris amb un nivell bo de les llengües oficials. Clar, és que ho tenim pelut.
Per tant, necessitem una mica el suport de l'administració, sap com era, però sempre arribem una mica al cap del carrer, que és que una llengua minoritzada com és el català necessita, com el pa que ens mengem, el suport i la protecció, m'atreviria a dir, la protecció de l'administració, perquè fins i tot en aquells camps en què hi ha competència, com és l'educació, per exemple, ja veiem a vegades els esforços que s'han de fer perquè es mantingui. I jo també m'atreviria a dir que potser a vegades fins i tot és una mica laxa l'administració. No sé si està bé que ho digui, però vull dir que a vegades hi ha lleis, com aquesta del cinema, però són lleis que allà s'estan. I a vegades no està bé dir-ho, però potser sí que caldria multar o castigar, punir d'alguna manera o altra, però no ens atrevim a fer aquest pas, eh?
El Francesc, en la seva entrevista, apuntava, clar, deies que no és difícil de quantificar, però és pràcticament, es deia que era una evidència, eh? Uh-huh. Clar, tu els hi pots posar una quota, però ells després t'agafen, te diuen d'acord.
Sí, a les 12
aquesta pel·lícula, exacte, a les 12 de la nit, aquella pel·lícula que no la vol ningú, i en aquella sala que n'hi caben 10 persones.
Bé, per això. Però justament la llei del cinema aquesta del 2010 que van recular, doncs justament establia unes quotes, i qui no complia les quotes, suposo que automàticament hi havia un reglament que desplegava, dir, si no compleixes aquestes quotes, la multa serà de tant. És que, malauradament, sempre acabem aquí, és a dir, no? les empreses van a estalviar recursos, per tant, buscaran la manera, si es poden estalviar, de fer còpies en català i fer-les només en castellà i guanyar més calés, doncs ho faran així. Per tant, la feina de l'administració és preveure una llei, però a més a establir una multa per qui no compleixi la llei.
Ja
però,
no només el
malauradament,
cinema.
Ara...
Clar, ja no que...
el teatre
passa...
també, ara mateix el món del teatre també cada cop costa més trobar... S'ha castellanitzat molt també el teatre. Veus obres grans a Barcelona que són en castellà, no, i fins i tot s'han internacionalitzat, perquè cada cop més, tot i que tenim un talent molt destacat, un talent interpretatiu molt destacat en el que és Catalunya, però cada cop més els actors obra o per fer qualsevol sèrie o pel·lícula han de compaginar-ho amb altres feines, perquè les productores tenen el pressupost que tenen per culpa també de la falta de finançament que viu a través de l'escanyada econòmica que ens té ara mateix el govern, des del govern espanyol, que fa que no arribin les subvencions, que no hi hagi doncs pressupost per desenvolupar qualsevol projecte, i fa que això doncs dificulti molt també en el camp interpretatiu, en el camp del teatre també, tot a
i d'altra banda
desenvolupar també obres o qualsevol producte audiovisual.
Però a més també hi ha una part, que és que les mateixos professionals han de ser una mica militants, en el sentit que clar, si després resulta que aquesta obra de teatre van de gira per la resta de l'Estat i tal, clar, és el que dèiem abans, surt més barat fer la producció directament en castellà, i així tens més mercat per anar a rodar que no pas fer doble producció. Vull dir, és...
Potser el món de la música se'n salva de tot això? Vull dir, la situació de la música en català, a mi em fa l'efecte que és millor
que
en els millors temps de la immersió lingüística dels anys 80.
Dels valencians,
cada cop hi ha més concerts de grups que provenen del país valencià, que
puja amb una força,
i el jovent els agrada, i el jovent els agrada, festivals que s'han consolidat, i tant.
Faré una mica d'advocat del diable i una mica de... potser una sobrecorrecció del català no pot fer que de vegades la gent se tiri una miqueta enrere, perquè ara en parlàvem de la música, us traia el tema de la música, i de seguida m'ha vingut al cap
la
Rosalía i el seu cumpleanys. Realment és tan greu que digui cumpleanys amb una cançó a la Rosalía?
Jo, després de tot el que portem parlant, jo francament que digui
és tan inofensiu,
sí. que digui el que
home, que no sé. Jo penso que de cançons on hi ha interferències lingüístiques en castellà en trobaríem moltíssimes.
Són dues.
Si la Rosalía canta en català, jo estic encantada. Oi, que la Rosalía canti en català. Tu saps el bé que fa el jovent d'aquest país que la Rosalía canti en català. Tant si diu cumpleaños com si diu aniversari, però l'aniversari és una paraula molt llarga, de quatre síl·labes, no encaixa prou bé, la rima no encaixa bé.
La tonació potser sortia més bé dir cumpleaños.
De totes maneres, jo crec que el sentit comú, no? Que sempre diem que no es tracta d'anar de ser uns purets d'aquells que tot el dia anem amb el bolígraf vermell, no? Ens autocastiguem.
I hi ha de tot, perquè ara m'ha ve al cap una situació realment kafkiana d'una persona que va posar una vegada un tuit que havia sortit d'una operació greu, l'havien operat, i va dir que l'operació havia anat bé, que ja havia sortit del quiròfan, i de seguida una persona coneguda a Twitter la va corregir i va dir: no diguis quiròfan, no? Si m'ho permet, no és quiròfan, és sala d'operacions. Clar, ostres, tothom va dir una mica d'empatia, per l'amor de Déu, que s'estava morint aquesta persona i ha sortit d'una operació. A vegades no...
Amb el castellà
això no passa. Ningú no li diu a un andalús que et menges les lletres o que et menges les paraules.
Clar, però és que el castellà no ha estat mai en perill. Clar, és que això també ens hem de posar a la pell de... No? Pels catalans la llengua és un bé molt preuat, i aleshores quan veus... Clar, que també jo estic d'acord, que no hem d'anar amb el bolígraf vermell tot el dia, però és que hi ha vegades que sents, vosaltres que sou professionals de la ràdio, a vegades sentim companys vostres, no?, que dius, home, de tant... alguna estructura en català estaria bé, no?
Per exemple, cal relaxar-se tant, tampoc.
Tenir què és l'afirmació que es diu més? Tenir què? Sí. A vegades alguna vegada...
Home, ens trobaríem d'altres, també.
No, però vull dir que, sí. Jo, vull dir que és veritat que no es tracta de complexar la gent, no?, i fer-los de dir, ostres, és que el parlo tan malament que mira que callo...
Que el deixaré de parlar.
I el deixo de parlar, home, malament si anem així, però tampoc hi ha molt de relaxament, i una cosa és si parlem una colla d'amics i tal, però des de ràdios potents, no?, sents algunes vegades
algunes coses que grinyolen molt,
que dius, ostres, sí, tu t'hi dediques, no?, una mica de cura, no? Però bé,
doncs molt bé. Bé, ho anem deixant aquí, perquè me sembla que Edgar ens queda res, ja entra ja la sintonia, perquè és que m'estava fent un senyal, m'estava fent.
Jo em pensava que hauries entrat amb el cumpleaños a la Rosalía,
hauria estat molt bé.
ho deixem aquí, perquè d'aquesta manera podran encabir el programa dintre de l'streaming i tot allò de Radio Ciutat de Valls per temps. Res, moltíssimes gràcies, Teresa. Teresa Rull, Teresa Guasch, les dues Tereses amb els meus problemes amb les esses.
M'ho han fet expressament.
Sí, m'ho he passat molt bé de tenir-vos aquí. David Prats, moltes gràcies també per acompanyar-nos avui.
A tu, Jaume.
I que sigui, que no sigui l'última vegada. I com no, gràcies també a l'Edgar Burg per la seva producció i al Francesc Vilallonga, que ens ha concedit una entrevista més o menys a meitat del programa, que ha sigut molt, molt, molt interessant. Gràcies a tots i us emplacem aquí a la propera setmana en un nou Debat a Debat. Adeu.